Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Poques coses hi ha en aquesta vida, sobretot en moments difícils i convulsos, que emocionin i reconfortin més que una bona abraçada. Sempre, o gairebé sempre, donem per descomptat que qui ens abraça i reconforta ho fa des del cor. La nostra família més pròxima, potser aquell amic o amiga entranyable, o aquestes altres persones que es van creuant a les nostres vides. Diuen els experts que les persones ens abracem amb una durada mitjana de 3 segons, però quan l'abraçada s'allarga fins als 20 segons o més, es produeix un efecte terapèutic tant pel cos com per la nostra ment. Així que cadascú es tregui les seves pròpies conclusions. De moment, nosaltres us enviem moltes abraçades. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De saber quin temps ens esperen les properes hores. Atenció, perquè demà dijous tindrem cel entrenyinat, vent de ponent i pocs canvis en la temperatura. Sortim a les carreteres. Servei Català al Trànsit. Marta Carbó, hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que aquesta hora ja s'ha normalitzat la circulació a l'AP7 a la frontera amb França per les manifestacions que hi havia a la 9 al Voló. En el tram de França encara queda trànsit dens, com dèiem, fins al Voló. A la mateixa autopista P7, entre Reus i Tarragona, circulació lenta amb aturades en sentit nord, en sentit Barcelona, per unes obres que tallen un carril. També comentar que les vies més properes a Barcelona encara hi ha retencions, tant a la C58 com a la C33, entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També a l'autovia A2 a Sant Joan d'Espí, en tots dos sentits de la marxa, així com a la C32, amb aturades des de Sant Boi de Llobregat fins al Prat de Llobregat, en sentit Barcelona. A les rondes veiem cua en sentit Trinitat, a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i Sant Gervasi, i a la ronda litoral, a la zona franca, en sentit Trinitat, i també entre el Fòrum i la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment això és tot, el secretari de trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, com sempre, per la informació. I atenció, perquè d'aquí un moment, amb el company Sergi Tor, parlarem de la nova campanya de la Fundació Vicky Bernadet per alertar contra l'abús sexual infantil. I atenció, perquè l'entitat insisteix que 8 de cada 10 agressors són de l'entorn familiar o de confiança del menor. En parlem amb Sergi Tor i també ho farem amb la pròpia Vicky Bernadet, la directora d'aquesta fundació i víctima d'abusos sexuals a la infància.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents i milers de persones s'ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381 amb el concepte Dana. Caritas, allà on ens necessiten.
En Hipogegant, Black Friday es la palabra mágica que indica ocasión de gangas. ¿Usted necesita un sofá? Sí, le preguntamos. ¿Un sofá? Fíjese, un sofá cheslong modelo ERCA de gran calidad, irrepetible, cuyo valor es de 1.590 euros, ahora a 549 euros. Venga y pruébelo. Comprobará su comodidad, su textura, tejido. Sí, de 1.590 euros, ahora 549 euros. Y si no lo necesita, vale la pena cambiarlo. Sofás en Hipogegant, sofás en Hipogegant. Hipogegant convierte los sofás en el producto estrella del momento.
Hipogegant.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra el reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
De dilluns a divendres, Momentos, amb Luis Rodríguez.
La xifra i el titular impressiona i mostra una realitat molt dura. Un 80% dels abusos sexuals a menors d'edat són de l'entorn familiar del menor agredit i en un 60% dels casos de les víctimes no rebran mai ajuda perquè actua la llei del silenci. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Quines són les xifres actuals de violència sexual a Catalunya?
Doncs mira, ara posem les xifres en global, no amb la particularitat de l'edat. En els últims 5 anys, els delictes d'àmbit sexual a Catalunya han pujat un 79%. En el primer semestre d'aquest any, és a dir, de gener al mes de juny, s'han denunciat 1.839 agressions i abusos sexuals. Seria una tendència força similar al primer semestre de l'any passat, el 2023, perquè l'augment és del 1%. Però recordem que aquest augment del 79% incorpora també l'any 2020, amb el qual hi havia doncs, el confinament durant molts mesos, no? El sí. Més extrem. Per tant, estem parlant d'una pujada amb l'últim lustre particularment preocupant, no? Tant amb les forces de seguretat, Mossos d'Esquadra, com també els equips d'assistència, no? Un 79%. L'edat mitjana de la víctima, com parlem ara en aquest cas dels abusos infantils, és de 11 anys. 11 anys, eh? El 80% són nenes, el 20% són nens. I el 96% dels depredadors no han tingut antecedents penals previs relacionats amb violència sexual.
Duridor. La Fundació Vicky Bernadet, Sergi, ha impulsat la campanya Soc Jo per sensibilitzar que el 80% dels agressors són el cercle familiar de la víctima. Trencar la llei del silenci, imagino que és molt dur, no? I avui hem escoltat una psicòloga, la Pilar Polo, parlant d'aquesta llei, no?, que amaga tants casos, Sergi.
Sí, la llei del silenci. I és que explicar el que passa davant d'una figura familiar, pròxima i, per tant, estimada, és trencar, doncs, un mur de silenci molt dens i molt fort, eh? Quan estem parlant, doncs, amb un estereotip d'unes víctimes de 10, 11 o 12 anys. Pilar Polo, a migdia de COPE Catalunya i Andorra, ens ha dit el que passa i senten les víctimes amb la llei del silenci que reclama l'agressor.
Però si a més això li juntes que hi ha vergonya, que hi ha sentiment de culpa i que la figura abusadora ha imposat una llei de silenci, fa que parlar sigui molt, molt complicat. Tenim moltes persones que no parlen fins a l'edat adulta, tenim molts menors que han passat anys en silenci, el que és devastador és la imposició del silenci per part de la figura abusadora, que a més et fa còmplice d'aquest silenci, no? Et diu, és el nostre secret, no, perdó, senyor, és el silenci que vostè, figura abusadora, està imposant a un infant, no? Però sí que és veritat que l'infant el que creu és que voluntàriament ha acceptat aquest silenci. I això és, soc culpable del silenci, soc culpable del que ha passat, com explico el que m'han fet...
Les conseqüències per les víctimes indefenses, que no saben què és el que està passant, són a curt i també a llarg termini amb qüestions de salut. Un trauma on cada víctima el supera de la seva manera i on el 60% de les víctimes no rep mai cap tipus d'ajuda.
La resposta seria totes o cap, val? Perquè va molt en funció de les persones, però sí que és veritat que el que podem observar és que hi ha una manca de confiança, no? Que costa molt confiar en els altres i que, per tant, que costa molt tenir una xarxa d'amistats, tenir unes vinculacions socials duradores, no? Això seria una... A partir d'aquí hi ha persones que tenen més problemes de salut mental, altres que poden tenir uns problemes més conductuals, hi ha una miqueta... altres que poden tenir problemes de salut, fins i tot. Hi ha una variabilitat, però sí que el que veiem és que això de que passi en l'entorn de confiança fa que la confiança deixi de ser un espai amable.
Per tant, aquesta manca de confiança es generalitza, no?, per la víctima quan va creixent, no? La confiança cap a l'altre deixa de ser, com molt bé ens ha dit la Pilar Polo, l'espai amable, no?, per ser un espai agressiu, perquè ha patit, malauradament, aquesta confiança que podia tenir inicial, ja fos amb un tiet o amb una persona familiar o també amb algun entrenador, amb algun mestre, perquè hi ha els altres casos fora del cercle que l'ha vist traicionada i que això li perjudica de cara al futur, on evidentment també cada víctima, doncs, assumeix el que li ha passat d'una manera diferent. Estem parlant d'una violència de magnitud que queda potenciada en crueltat quan, òbviament, doncs, les víctimes són menors d'edat.
Sergi, és molt important escoltar la veu de les víctimes. Avui escoltem a l'Esther, no?, que va ser agredida quan tenia 10 anys a unes colònies estivals, un testimoni dur i, a més, molt necessari.
Sí, perquè té un perfil habitual, no? Unes colònies estivals, un paradís de contacte amb la natura, de companys i companyes, de ser feliç, i de cop i volta, doncs, arriba el monstre, no?, a la nit, amb una tenda de campanya. La Estera, a migdia de Cope Catalunya i Andorra, ens ha explicat, doncs, com s'activa aquesta llei de silenci perquè es pateix l'agressió amb una edat molt curta.
I més quan ets un infant, no? Que no ho saps moltes vegades situar, no saps què ha passat. A més, això que diem, no? Moltes vegades és com que sents que has fet alguna cosa que no ha estat bé. I llavors tens un procés molt llarg de recuperació. Sí, i per això moltes vegades els adults que hem patit abusos acabem denunciant al cap de 30, 40 o 50 anys. Perquè en el moment que ho fas i que ho treus a llum pública, has d'estar amb el cap bastant immoblat i ben situat, perquè si no tot el que ve, en el meu cas, va ser molt dur. I jo estava en el moment just. No? Els meus pares, mira, com a curiositat, els meus pares sempre van sentir com que m'havien fallat, no? No denunciar en el seu moment, perquè ells volien protegir-me, no?, d'alguna manera, i jo sempre els he dit, és que el moment que ha arribat tot i que jo he pogut alçar la veu i denunciar-ho ha sigut el que jo he pogut fer-ho i he volgut fer-ho, no?, també.
L'Esther també ens ha explicat, doncs, com ha de rebre la informació un adult, no? És l'altra part. També una part dura, no?, rebre aquesta informació de la teva filla, del teu fill, i l'Esther ens donava, doncs, aquestes recomanacions als adults.
El primer de tot és establir un entorn de confiança, no? Un lloc on l'infant pugui expressar-se, explicar, sense por ser jutjat, perquè el que més i el que menys acaben dient o donant mostres de, no? Llavors hem d'estar atents a aquests possibles símptomes que puguin fer saltar les alarmes, no? I rarament, és que per mi és pràcticament impossible, no, que un infant menteixi en aquesta situació, no? Perquè és inconcebible, no?
Un testimoni dur, un testimoni necessari, el de l'Esther, que en relata, doncs, la seva experiència amb primera persona. Evidentment, tots els experts sempre reiteren qualsevol mesura de prevenció sempre és molt millor. Mai un adult, sigui professor, en aquest cas familiar, pues se pot quedar sol amb un menor, sigui la circumstància que sigui, i evidentment, doncs, sempre tenir en compte quines són les mirades i els canvis de comportament infantils, perquè seria la primera senyal de que alguna cosa no està bé.
Avui és un plaer parlar amb la Vicky Bernadet, que és la presidenta de la Fundació i també supervivent d'abús sexual infantil. Vicky, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda.
tarda, moltes gràcies a vosaltres.
Escolta'm, quan parlem d'aquestes xifres, estem parlant de dades molt alarmants. Què està passant realment a la nostra societat, Vicky?
Bueno, això ha passat sempre. O sigui, el que passa és que ara tenim la sort que les coses van aflorant, els números van sortint, les persones van parlant, els polítics també es veuen obligats també a parlar més d'infància. És a dir, que de fet el que estem donant passos endavant és amb el tractament del tema, perquè el tema ha passat sempre, tota la vida, a mi em va passar fa 60 anys, sí. Clar, és que és així. L'única cosa que es dona ara com a cosa que no es donava abans és tot el tema tecnològic, tot el tema de les xarxes i d'internet. Això sí que és una cosa que ens ha vingut de nou i que, bueno, que ens preocupa i que preocupa molta gent. Però l'abús sexual infantil, amb la seva... O sigui, majoritàriament passa dins la família. Uh-huh. I així, això ha passat sempre. Això ha passat sempre. El que passa és que tenim la sort que ara podem arribar a més gent i ens escolta més gent.
Uh-huh. L'abús sexual, Vicky, i l'infantil afecta un de cada cinc infants abans de complir els 17 anys. Malauradament, la majoria no obté l'ajuda necessària, no? De fet, diu que un 60% mai la rebrà. Més, el silenci que envolta aquest problema és devastador, ja que el 90% dels afectats no revela l'abús fins a l'edat adulta, cosa que dificulta, imagino, la recuperació i la justícia.
Totalment. Aquest percentatge és el més impactant de tots, perquè estem rodejats de criatures que nosaltres veiem en el dia a dia, que ho veiem a les escoles, en el pati de les escoles, al carrer, al nostre barri, al nostre bloc de pisos. Doncs un de cada cinc pateix abusos. I és una estadística que no es pot ni discutir, perquè és una estadística oficial feta amb un metanàlisi de diverses estadístiques. Per tant, i a més es creu que està per sota de la realitat, i això ens hauria de fer reaccionar, però estem allà intentant-ho any rere any i ens està costant molt, perquè hi ha una, diguem-ne, resistència per part de les famílies i una falsa seguretat de que les famílies es creuen que això és un problema social, això sí que ho entomen ara, cosa que abans no, però sempre i quan que a mi no em passarà. Llavors, clar, com que hi ha aquesta seguretat, desprotegeix automàticament els seus fills, perquè mai detectes una cosa que no la tens ni com a possibilitat. Uh-huh. Llavors resulta que el teu fill arriba a edat adulta i, pel motiu que sigui, creu que és l'hora d'explicar-t'ho, i llavors venen totes les sorpreses i totes les dificultats de gestionar el fet per uns pares de veure que no vas ser capaç d'ajudar, que no va ser capaç de veure-ho, i per part del fill, doncs, de no haver sigut capaç d'explicar-ho perquè la família no es comportava d'una manera facilitadora, sense cap intenció, evidentment, eh? Però les famílies ara mateix, doncs, no som facilitadors de que es parli de segons quines coses. Estem molt tancats en segons quins temes encara, i això ho dificulta moltíssim.
Vosaltres, Vicky, heu ajudat a molta gent, no? Més de 16.000 persones beneficiàries en un any de la vostra fundació, no, Vicky?
Sí, a nivell de formació, sí. Em sembla que vam arribar a unes 15.000 i pico. Formació, activitats, coses de... De fet, vam rebre unes 1.200 demandes per telèfon de sol·licitud d'ajuda. I diguem que ara mateix tenim unes 300 i pico. El pico, no el sé, que estan en teràpia activa. És a dir, que són 300 persones que en aquests moments reben teràpia a la nostra fundació. O sigui que... I tenim llista d'espera. És devastador, tot plegat, evidentment. Però, repeteixo, això ho hem de canviar una mica entre tots. Això no pot canviar només una entitat o una institució. Això hem de canviar aquesta mentalitat entre tots, tenir una mirada més comunitària de protecció a la infància i prendre'ns-ho com una cosa que és un problema de tots i que és un problema de salut pública.
Efectivament, i és un tema que s'ha de denunciar, Vicky.
Clar, el que passa és que si es detecta ho pots denunciar. El fotut és això que et dic jo, que es detecta molt poc i, per tant, la majoria són adults. Llavors, quan ets adult ho expliques, moltes vegades et trobes amb l'escull de que ha prescrit, amb la qual ja no ho pots. Per això nosaltres també lluitem contra la prescripció.
Òbviament.
Perquè no...
Clar, perquè ha prescrit legalment, però això queda per de per vida per la persona, eh?
Exacte, exacte. Llavors no hi ha l'oportunitat de poder-ho doncs, denunciar quan un pot.
La campanya du per nom, el títol és Soc jo, no? Per què heu escollit aquest nom?
Bueno, perquè és impactant. Nosaltres, els que estàvem a la campanya i havíem passat per això, se'ns ha posat la pell de gallina, perquè és que és ben bé això, perquè la gent se n'adoni. És una campanya directament relacionada a les famílies. És com enteneu que una criatura es tanqui al lavabo perquè no vol que li passi res, però es truquen a la porta i pues, la criatura, que sigui, diu que no, però després diu, però si sóc jo.
Clar.
I llavors s'ha d'entendre que per una criatura dins d'unes parets i d'unes portes, quan aquella persona et diu no et preocupis, si sóc jo, perquè normalment són persones properes, conegudes de la família, com una criatura es defensa sobre, contra això si no té, no té eines?
Clar.
O sigui que és una frase que ens hem sentit identificats fins a sentir-nos fatal avui.
Efectivament.
és que és això, és que és, si sóc jo.
Efectivament, efectivament. Doncs tant de bo acabem amb aquesta xacra i sobretot posar el focus en que bona part d'aquests assetjadors són de l'entorn familiar o de confiança del menor. Així que ulls, molts ulls al nostre menor, i sobretot trenqueu el silenci, no us faci por, dieu. I així, quan més abans agafem el tema, millor. Vicky Bernadet, mil gràcies per haver estat amb nosaltres, com diguem, presidenta de la Fundació i supervivent d'un abús sexual infantil, i hem de dir que això s'ha d'acabar, quan abans, millor. Vicky, gràcies, un petó gran.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar, como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 gigas desde 1 euro al mes y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. ¿Qué es
la vida? Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
La contaminació acústica, de la que hem parlat moltes vegades, pot representar una molèstia o, en els casos més greus, tenir efectes a la salut quan estem exposats a un soroll excessiu i continuat. A la ciutat de Barcelona, segons l'Ajuntament, el soroll ha baixat entre un 5 i un 6% respecte a fa 5 anys. I en què es basa l'Ajuntament? Doncs bàsicament en el trànsit, que ha disminuït amb mesures com la pacificació d'alguns carrers. Però hi ha d'altres fonts de soroll a la ciutat, sobretot el que està vinculat amb l'oci, que continua sent un maldecat per molts veïns. Iolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, veïns com el Jordi Badia, que a més és president de l'associació SOS Enric Granados. Ell diu que no ha notat aquesta disminució del soroll en un 5%, com diu l'Ajuntament. Ha acabat l'estiu, però això no vol dir que la situació hagi millorat, perquè les terrasses doncs estan pràcticament tot l'any.
Molt pocs canvis. O sigui, nosaltres, bàsicament, en el nostre carrer, el que tenim és el soroll de les terrasses, però segueix, les terrasses estan a ple rendiment. Evidentment, un dia de pluja sí que es nota, però habitualment seguim el mateix aforament de fa anys.
I per si això fos poc, aquí hem de sumar les rutes de borratxera que es publiciten a les xarxes i que causen estralls entre els veïns.
Estem parlant de grups organitzats i, a més, ho publiquen a les seves webs de rutes que van a diferents bars, de grups de 100 a 150 persones, que tenen publicitat, que van a 5 locals, 5 bars, un xupito cada bar i una hora de barra lliure amb un d'ells.
El Jordi reconeix que el problema no són tant els restaurants, que són més curosos, sinó els bars, que la nit funcionen com a bars musicals. Els veïns avisen a la Guàrdia Urbana, però no ve.
La Urbana, el que tindria que fer, lògicament, és, quan tu l'avises, en primer lloc, venir i solucionar el problema i desviar aquesta gent o treure-la del lloc on està, no? Però com que no ve, és impossible. O sigui, a més, hi ha bars que són, l'aforament és petit, llavors què passa? Pues, a part del tema de fumar, que surt la gent a fumar fora, pues, surten a fora, surten amb la copa, cosa que està totalment prohibit.
En el cas del carrer Enric Granados, que és el que afecta el Jordi, les terrasses tanquen una hora abans que la resta de la ciutat perquè es troba en una zona tensionada. La gent marxa, però tot el mobiliari de la terrassa s'ha d'arrossegar cap a l'interior del local i de vegades això passa a les 2 de la matinada.
Qui també qüestiona les dades de l'Ajuntament sobre la reducció del soroll és l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
Sí, el Lluís Gallardo és advocat d'aquesta associació. Reconeix que pacificant alguns carrers o limitant la velocitat s'ha reduït el soroll vinculat al trànsit, però acusa el consistori de fer propaganda perquè no ha tingut en compte aspectes que també són contaminació acústica. De fet, Gallardo creu que totes les normes que s'estan aprovant estan a favor de les activitats sorolloses. I això se suma a una falta de conscienciació social.
Que cada vegada les normes tècniques i legals cada vegada s'han posat més a favor de les activitats sorolloses, oi? I també, és clar, però aquest seria doncs, un hàndicap, però el pitjor és lluitar contra la falta de conscienciació social, no? Hem anat veient que hi ha hagut una evolució positiva, no? La conscienciació social, la gent ja és molt més conscient, no? Dels perjudicis a la salut, oi? Que causa la contaminació acústica.
Estan en contra de la contaminació acústica, però el que no volen tampoc és una ciutat en silenci, això seria impossible. Però sí que s'ha de trobar, diu Gallardo, un equilibri amb el descans dels veïns.
No és bo que una ciutat conegui el silenci. Nosaltres, de fet, no defensem el silenci a les ciutats. No es pot defensar, això no és clar, vull dir, és un absurd, no? El que defensem és una qualitat sonora a les ciutats, ens estem referint, clar, a la muntanya i a més allà sí que pots defensar el silenci. Però a la ciutat estem defensant una qualitat sonora que sigui totalment compatible amb el lleure i el descans de la ciutadania, de les persones.
El trànsit es manté com la principal font de soroll que impacta en la població, això durant el dia. A la nit destaca l'ús intensiu de l'espai públic molt vinculat a l'oci nocturn. Hem de dir que la contaminació acústica també mata, provoca la mort de 12.000 persones cada any a Europa, segons dades de l'Agència Mediambiental de la Unió Europea.
Es un placer saludar a Raúl Carrera Fernández, que es psicólogo general sanitario y también psicólogo del Centro Ipside de Mataró. Raúl Carrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de sonido, hablamos de ruidos. ¿Cómo afecta el ruido a la salud mental?
Pues hay que entender el ruido desde dos vertientes, un ruido que puede ser físico o un ruido mental. Primero hablamos de lo que es el ruido físico. Cuando hablamos de este ruido, ¿no? Pues por ejemplo, pues el ruido de un vecino o unas obras o que haya mucha gente, ¿no? Y que haya mucho ruido, esto afecta directamente en el cerebro de las personas activando un área que se llama amígdala. Uh-huh. La amígdala es una estructura que se activa y que nos pone en estado de alerta. Es decir, nos prepara para una amenaza que puede ser o bien real o bien ficticia, pero nos prepara. ¿Qué pasa cuando tenemos esta amígdala activada? Pues hace que podamos estar pues, más irritados o más frustrados, hace que perdamos la concentración, incluso hace que tengamos como malestar con las personas que nos acompañan, ¿no? Ya sea la pareja, las amistades, algún familiar. Entonces hay que entender, digamos, que hay perfiles de personas que tienen como una mayor sensibilidad a sentir este ruido como un factor estresante. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, pues personas que tienen, por ejemplo, diagnóstico de TDAH, o personas que tienen un trastorno de ansiedad, o personas con autismo, o personas altamente sensibles. Entonces creo que sería importante pues entender esto, ¿no? Que hay perfiles de personalidad que entienden, o sea, que perciben el ruido como ese factor estresante que, bueno, los activa y les genera pues este malestar. Uh-huh. Curiosamente también las personas que son introvertidas. Se estudió que las personas introvertidas, la activación cerebral que tienen es mucho mayor que las personas que son extrovertidas. Por eso el ruido les afecta mucho más. El ejemplo claro sería como una persona introvertida a la hora de estudiar, estudiaría en una biblioteca, una persona extrovertida estudiaría en un bar. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, digamos, uno de los tips, ¿no? que más recomiendo para el tema de cómo puede hacer frente, ¿no? Una persona que es más sensible al ruido Y sobre todo ahora más en estas fechas que vienen de Navidad y Exacto. todo esto. Mm-hmm. Yo lo que os recomendaría es, por ejemplo, si tiene que hacer, por ejemplo, una reunión familiar o una cena, una comida, pues buscar también aquellas zonas de la casa que estén pues más relajadas, más tranquilas, que también se pueda hablar en familia, ¿no? Que se pueda comentar, hey, pues mira, esta persona le está pasando esto, o es más sensible al ruido. Mm-hmm. También el uso de tapones también puede ir muy bien. Y también que la persona pueda tener como alguna frase, que también sea asertiva, que le permita pues compartir a los demás que en ese momento pues no se siente muy cómoda y que lo que necesita es pues o bien apartarse un poco o pedir, por ejemplo, que la gente hable un poquito más flojito. Y eso sería sobre todo a nivel como más de ruido físico.
Y
después tendríamos sí, el mental también es interesante porque hay mucha gente que tiene pues le llamamos ruido mental, sobre todo aquellas personas que están como todo el día dándole vueltas a muchas cosas, o bien porque están preocupadas, o bien porque tienen muchas rumiaciones, o bien porque tienen un rasgo pues más obsesivo, y digamos que su cabeza no para dar muchas vueltas. Entonces, yo lo que recomendaría, sobre todo para esas personas, es que puedan ir a un psicólogo o una psicóloga para compartir exactamente qué es lo que les está pasando, porque eso, digamos, quizás no un diagnóstico, pero sí entender de dónde viene ese ruido mental, les puede ayudar también pues a llevar a cabo algún tipo de técnicas que les permita pues conseguir esa relajación y esa paz mental, que también es súper deseada por parte de ellos.
Desde luego.
Entonces hay técnicas específicas para ello, pero también hay que entender exactamente dónde viene este ruido mental. Si es lo que decíamos, más obsesivo, más ansioso, ¿qué es lo que puede ser?
Raúl, hay muchas ocasiones que la gente, cuando está rodeada de ruido, ¿no?, o incluso el ruido no está en ese momento, ha cogido obsesión, ¿no? Está pendiente del siguiente ruido, ¿no?
Totalmente, es un factor anticipatorio, totalmente. Es lo que también se llama un sesgo confirmatorio, ¿no? Voy a buscar aquellas situaciones que confirmen que va a haber ruido, que hay ruido o que va a haber ruido. Y entonces muchas veces pues se acaban aislando o acaban teniendo como unas dinámicas así como de malestar con los demás o quizás están más irritados. Uh-huh. Sí, totalmente.
Lo importante es, lo ideal sería que si vives en un sitio donde hay mucho ruido, evitar o cambiar de lugar, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Hoy en día cambiarse de casa, ¿no?
Ya.
Hay gente que tiene que convivir con el ruido, desgraciadamente, ¿no?
Sí, totalmente. Y por eso también es importante buscar lo que se llaman habilidades de autocuidado. Es decir, si una persona vive en un bloque de pisos donde hay un ruido constante, pues a lo mejor también hay que plantearse salir de lo que es la zona de confort y quizás buscar otra zona que pueda ser un poquito más tranquila. O, por ejemplo, llegar al fin de semana y buscar espacios más aireados, más de hacer excursiones por la montaña o ir por la playa. Es lo que digo, ¿no? Como habilidades de autocuidado, pensar exactamente qué es lo que uno necesita y buscar también ese espacio para dedicarse a uno mismo, y si además lo puedes compartir con la familia y con amistades, pues muchísimo mejor.
Este ruido físico y mental conlleva a muchas personas, Raúl, a automedicarse, ¿no? Desgraciadamente, pues para poder dormir, ¿no? Pues dicen, venga, pues como no puedo por el ruido, pues me medico a ver si con esta pastilla me duermo. Cara a su error, ¿no? Y en todo caso tiene que ser por prescripción médica.
Totalmente, totalmente. Es más, si se está planteando el tema de la medicación, casi que será mucho mejor hacer una visita psicológica para entender lo que comentábamos antes, ¿no? Exactamente dónde viene todo esto, porque a lo mejor es una persona que tiene a lo mejor es un perfil, por ejemplo, más de autismo, y entonces cuando está con más gente y tiene que socializar, cualquier ruido le sobreestimula y ya está más irritado. En cambio, poder entenderse, ¿no? Saber qué es lo que le está pasando también le va a permitir tener más herramientas que no pasen por la medicación. No significa que esté mal medicarse, pero lo que es importante es que antes de medicarse, primero uno sepa exactamente el por qué le está pasando, es decir, por qué ese ruido es un factor estresante para esa persona.
Está claro. Lo que hemos sacado en conclusión a lo largo del día, llevamos hablando sobre el tema de la exposición al ruido ambiental, que afecta a la salud de muchas maneras, ¿no? En el bienestar emocional, psicológico y social, y también esos trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares y un sinfín de síntomas. Así que evitemos lo posible no hacer ruido. Hay unas leyes que ya indican los ruidos, a qué hora se puede o dejar o no de hacer, y tomar medidas. Y en caso de que no seamos capaces de sobrellevarlo, pues acudir a un psicólogo. En este caso nos hemos puesto con contacto contigo, Raúl Carrera, que es psicólogo general sanitario y también del Centro Ipside de Mataró. Raúl Carrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
tarde, 34 minutos, Linterna COPE Cataluña y Andorra. Está claro que ver el último capítulo de tu serie favorita puede esperar. En cambio, ¿tu salud? No. Con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Cuando lo he tenido aquí al lado, siempre he dicho, hablas Cantó, que si hubiera nacido en Estados Unidos, sería Prince. Pero Prince, 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 con Purple Rain o sin ella. Es una voz maravillosa, es un tipo estupendo y además lo que siente es lo que transmite en su música. Oye, qué casualidad que su álbum se llama Príncipe, su último trabajo discográfico después de 5 años. Vuelve con ese nuevo álbum, su segundo álbum, con Príncipe. Blas Cantó, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bonito lo que has dicho de mí. Muchísimas gracias.
Es la verdad. Yo siempre he pensado, Blas, que por tu madre, cuando ya te decía de pequeño, ¿dónde está mi príncipe? Ya sabía que había un príncipe ahí dentro de ti, con una sangre, no se sabe si azul, verde, amarilla, sino una sangre arcoíris, ¿no?
Ay, muchas gracias. La verdad es que siempre he tenido muy claro que hay muchas maneras de ser príncipe, ¿no? Y creo que ahora se puede ser de muchos colores y es lo que más feliz me hace, ¿no? Poder ser yo mismo en cualquier momento de mi vida y no tener limitaciones.
¿Ahora estás en uno de los mejores momentos, Blas?
Sí, desde luego, por supuesto. Podría decir que estoy en mi etapa de independiente por primera vez en mi vida. No hubiera imaginado yo que la vida me tenía preparada esa sorpresa y ese regalo de alguna manera, ¿no? Porque ahora veo cómo es el mundo de verdad y sin filtros, ¿no? Y parece algo mágico que de repente pueda estar en todas las facetas de mi carrera.
Uh-huh. Oye, uno ha evolucionado mucho. Tú has evolucionado desde que te vimos ya desde súper joven en muchos programas de televisión, en tu carrera. Has evolucionado a base de el mundo de la música. La gente dice, qué guay, qué guay. Bueno, también es muy complicada este mundo, este oficio, ¿eh?
Sí, es complicado y sobre todo mantenerte trabajando, activo y en la retina de la gente durante 25 años, para mí es todo un regalo. La verdad es que he tenido momentos en los que he estado más expuesto, momentos en los que he estado más tranquilo, como ahora podríamos decir, que pues trabajo, pero no vivo para trabajar. ¿no? De alguna manera.
Uh-huh.
Y es verdad que aunque la música me regala momentos únicos y cosas muy importantes a mi vida personal y profesional, también necesito un espacio para mí y para mi familia y para crear, porque si no, no tenemos nada que contar.
Desde luego. Oye, este disco es muy pop, un pop muy arcoíris, ¿no? Porque en el pop entra, podemos decir, muchos estilos, ¿no? Y muchas producciones.
Sí, sí, es verdad, porque creo que el pop es un estilo que se puede adaptar a muchos otros, ¿no? Por ejemplo, en el álbum sí metí como bolero, uh-huh, un poquito de ranchera, y ese pop más ochentero que realmente se une todo en las producciones. Es como hacer magia, la verdad. A mí me encanta la música en todas sus vertientes y me lo paso muy bien. En este disco me lo he pasado muy bien. Uh-huh. Aunque estoy preparando todo lo nuevo y estoy, o sea, de una manera metido en la producción que no te puedo explicar. Estoy muy, muy feliz por todo lo que va a venir, sí, y todo lo que estoy haciendo nuevo. Y el día 30 lo podremos escuchar.
Bueno, el día 30 de noviembre, Blas Cantó va a llegar al Festival Intims, como decíamos, en este mejor momento creativo. Vas a presentar aquí Príncipe, este álbum del que estamos hablando. ¿Cómo va a ser? Porque, claro, en esta sala Cotton Club de Casino de Barcelona es una sala íntima en el que, bueno, el mago no puede descubrir sus trucos, ¿no?
Sí, y además vamos con toda la banda, o sea, va a ser íntimo, pero vamos a ir todos, o sea, vamos a estar todos, pero cerca.
¿Qué es lo que nos vas a ofrecer ahí?
Pues todas las canciones que la gente conoce, las que menos conocen también, y una manera de estar muy cerca. Yo creo que cuando los artistas estamos cerca es cuando realmente salen cosas que no se ven cuando estás lejos, ¿no? Es algo muy bonito y uh-huh, tengo muchas ganas de ver a todo el mundo ahí cerquita.
¿Hay alguna canción que diga sí o sí me la hacen cantar aunque yo no quiera, Blas?
Pasa siempre. Al final escuchas que cantas canciones todo el tiempo, todos los conciertos la misma canción, y hay algún momento que piensas, Dios mío, la misma canción otra vez. Pero cuando la gente la empieza a escuchar, empieza a cantarla, y a lo mejor para ellos es la primera vez en su vida que escuchan esa canción en vivo, es como si la cantara por primera vez.
Qué bien. Oye, la música, una vez, esto es como cuando uno tiene el parto musical, las canciones ya son de todos, ¿eh?
Sí, sí. Y yo estoy deseando que las nuevas canciones puedan llegar pronto y escucharlas y abrazarlas, porque se lo merecen, la verdad. Han estado en la sombra mucho tiempo y necesitan ser escuchadas.
Uh-huh. En la sombra no hay que poner nada, que si no se humedece, oye, y el moho mal mete todo, ¿eh? Oye, el día 30 vamos a hacer un llamamiento, Blas, para que la gente acuda a comprar ya las entradas en ese Festival Intims el día 30 a las 10:30 de la noche. ¿Qué les dirías?
Les diría que hace mucho tiempo que no nos vemos, que probablemente pase mucho tiempo hasta que vuelva a Barcelona.
Sí.
Por mí estaría más, pero al final no depende todo de nosotros. Entonces, creo que vayamos a vernos porque puede ser no la última, pero sí tardaré en volver. Así uh-huh, que ojalá nos podamos ver esta vez.
Carpe diem, ¿no? Hay que vivir el momento. El mañana no existe, así que hay que aprovechar. Y si ahora podemos verte en directo, mejor que mejor. Blas Cantó, se te quiere muchísimo.
Mil gracias, igualmente.
Y se te quiere con música, con pentagramas, con mucha melodía. La música no se vende, la música no se toca. Y la música es Blas Cantó. Muchas gracias. Un beso.
Muchas gracias. Gracias.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Estamos emitiendo este programa desde COPE Málaga. Es, insisto, una semana histórica para el deporte español. Y estamos con Charly Moya, el entrenador de Rafa Nadal. ¿Qué tal, Charly?
Buenas noches, ¿todo bien?
No creo que sea el último día de Rafa en el tenis profesional.
Todavía no me entra en la cabeza, ¿no?
¿Tú te has dado cuenta lo que había hoy en la pista en el entrenamiento?
Lo he pensado.
Pongo en un compromiso si te digo que hagas la clasificación de los cuatro por orden de calidad.
En cuanto a Rafa primero, Carlito segundo. No me vais a pillar ahí. Mira.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Fulbito.
Perdone, don Ignacio, que... Calla, espera, que el audio que he recibido no es para usted, pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Cenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Cenflore, de Farmacierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
I no marxis perquè d'aquí a res fem un repàs de l'actualitat d'última hora i també l'última hora esportiva amb els companys Yolanda Bernal i Albert Díez. No marxis, que ara tornem. Fins ara.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Antes del partido de esta noche tenemos que lavar la camiseta de Alexia.
Hecho.
Pedir las pizzas.
Hecho.
Comprar un sofá. ¡Luis, el sofá!
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los Yellow Days. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
¿Estás buscando fuentes de agua para tu empresa? Instala una fuente de Corsa, equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración que ofrece agua de máxima calidad a tres temperaturas: agua ambiente, fría y caliente. Ideal para beber agua en el trabajo, elaborar cafés e infusiones. Lleva el bienestar a tu empresa. Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es e infórmate. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Brilla amb llum pròpia el Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Les compres més extraordinàries t'esperen a Andorra del 8 al 24 de novembre. Consulta l'agenda visitandorra.com.
En tiempo de juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son cursos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Fet les 7:50 minuts de la tarda, escoltes la linterna COPE Catalunya i Andorra, arriba el moment de l'actualitat. Una actualitat que comença per parlar de que no és una novetat, que el preu dels pisos està pels núvols, tant de compra com de lloguer, però és que l'horitzó no millora. La previsió és que els preus de l'habitatge continuïn pujant en els propers 2 o 3 anys per la falta d'oferta, segons un informe del portal immobiliari pisos.com. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. El seu director d'estudis, Ferran Font, reconeix que la situació del mercat de lloguer és dramàtica i frustrant, sobretot pels joves i les famílies vulnerables. L'oferta s'ha reduït un 60% i part de la culpa la tenen les polítiques de l'administració que penalitzen els propietaris. El sindicat de llogateres ja ha plantejat una vaga de lloguers com a forma de protesta, no pagar les mensualitats, però a qui més perjudicaria, diu Font, seria les economies familiars dels petits empresaris.
Los grandes tenedores representan un porcentaje bajo de lo que es la vivienda de alquiler. De hecho, estábamos hablando antes de que el porcentaje de viviendas de alquiler que están en manos de propietarios está por encima del 90% según el Banco de España. Con lo cual, lo que sí o sí va a tener impacto esto, más que en las administraciones públicas, sería en la economia familiar de los pequeños propietarios.
Doncs una forma d'incrementar l'oferta seria facilitar que els propietaris mantinguin els seus pisos al mercat de lloguer i ajustin els preus perquè siguin assequibles. Però el que està passant és el contrari, que molts petits i mitjans propietaris estan venent els seus pisos a inversors perquè no tenen garanties legislatives. Sergi Llagostera és el president de l'Associació de Propietaris.
El pitjor és que es venguin els pisos, no que els tanquin. Hi ha gent que se'ls està venent. I qui els compra? Inversors. Ens convé que el mercat estigui en mans d'inversors? O ens convé que sigui el propietari de tota la vida que lloga i que mantenia un equilibri i teníem un mercat assequible per tothom? S'ha de buscar un equilibri.
Des del 2015 s'han retirat del mercat de lloguer un 40% dels pisos i la tendència seguirà a l'alça. Llagostera reclama un pla de xoc a base d'incentius fiscals.
Per això demanem que s'incentivi el propietari, que baixi lloguers i faci un lloguer assequible per la capacitat econòmica de la gent. Quines mesures? Home, això s'ha d'estudiar, però és evident que les mesures han de ser de tipus fiscal. És a dir, doncs potser que durant X temps no demanem una mesura definitiva, però mentre aquest pla de xoc es posa en marxa i es comença a sortir de l'embut en què ens trobem, doncs unes mesures fiscals pot ser desgravació fiscal, més seguretat jurídica. El que no pot ser és que avui en dia un desnonament duri 2 anys o més.
I Llagostera demana acabar amb el mantra que criminalitza els propietaris que lloguen com si fossin especuladors. Lamenta que es vulgui responsabilitzar aquests propietaris d'una funció social que correspon a les administracions.
Que es protegeixi la propietat privada, que es protegeixi el propietari que lloga, que està fent una funció inclús social, perquè el fet de llogar també és una funció social que resol molts problemes de mercat, que els propietaris no són els responsables d'aquesta situació, no l'han creat ells, simplement l'estan patint com l'està patint la resta de la societat, i creiem que s'ha d'acabar aquesta pressió. Si aquesta pressió continua així, el problema de l'habitatge serà greu i potser a vegades ja arribarem a un punt d'irresolució.
Doncs un exemple de com és de difícil accedir a una vivenda el trobem a Girona. Segons un estudi de Comissions Obreres, la meitat dels gironins destinen 10 anys del seu sou íntegre per pagar un habitatge.
Sí, això com a mínim 10 anys sense comptar els interessos d'una hipoteca. Si destinessin el 30% del que cobren, el termini superaria els 33 anys. Ho explica la Irene Galí, autora de l'estudi.
El percentatge de renda disponible que ha de destinar-se al lloguer superior al 30%. Sabem que hi ha aquesta regla que solem utilitzar del 30% de la renda dedicada al lloguer com a percentatge màxim que hauríem de destinar per no posar en risc altres despeses doncs, necessàries també pel sosteniment de la vida. I hem de tenir en compte una cosa, que aquest 30% hauria d'incloure les despeses energètiques i de consum associades a la llar.
L'estudi ha detectat dos problemes. El 15% dels pisos a la província de Girona estan buits, sobretot a l'Alt Empordà, i el pes del lloguer de temporada és massa alt, representa el 28% de tota l'oferta.
Prop del 30% és habitatge de temporada. Què vol dir això? Que no està subjecte a la llei i, per tant, les pujades poden ser són discrecionals del propietari de l'habitatge. Això sabem que s'està utilitzant com una manera de burlar o d'eludir el compliment de la llei d'habitatge. Per tant, hem d'estar molt atents perquè aquest 30% demà pot ser un 40 o un 50. De fet, aquí és un tema que hem de posar molta atenció. A l'Alt Empordà, el lloguer de temporada és un 43,2%.
El preu dels lloguers en l'última dècada ha crescut una mitjana del 43% i pel que fa als habitatges de venda, el preu de pisos i cases s'ha encarit un 32%, sobretot al Pla de l'Estany, la Garrotxa i l'Empordà.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà.
I ara arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports COPE, la veu d'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Avui hem sabut, Albert, que com a mínim els partits del Barça no tornaran al Camp Nou fins al mes de febrer.
Com a mínim, i s'està parlant inclús del 16 de febrer per la calendarització que ha fet el Barça. Hi ha un Barça-Rayo aquell dia, si no es mou, però hem d'anar a poc. El que sabem és, com a mínim, com tu apuntaves, que el Barça no tornarà a jugar al Camp Nou mínim fins al mes de febrer. Ampliem aquesta informació en la veu de Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Hola, bona tarda.
Bona tarda, Montse Albert. No hi ha data oficial de moment per tornar al Camp Nou. El que saben els socis des d'avui per un comunicat del Barça que els ha enviat els abonats al futur estadi, al futur Spotify Camp Nou, que com a mínim no es tornarà fins a la meitat de febrer. Comunica el Barça que els partits de Lliga contra el València el 26 de gener, contra l'Alavés el 2 de febrer i també el de Champions, l'últim de la fase inicial contra Atalanta el 29 de gener, els tres es juguen segur a Montjuïc. I s'informa també als 22.000 abonats a l'estadi de Montjuïc que si volen anar a qualsevol d'aquests partits, excepte el de Champions, que ja està dins del passi, hauran de pagar un extra, que serà un preu proporcional als dos partits lligues. Així que de moment no hi ha data per tornar oficialment al futur Camp Nou.
Molt bé, doncs apuntat. Recordem que si hi ha data per la represa de la Lliga i pel partit del Barça a Vigo, jugar el dissabte. Hansi Flick, l'entrenador, parlarà divendres aquest Celta-Barça, on hi ha alguna incògnita. Lamine Yamal, bé, d'això ja en parlarem a partir de demà dijous, un cop ja tornen tots els internacionals i enfocats de cara a aquesta nova jornada de Lliga.
L'actualitat passa pel Barça femení, que estan en Àustria, on demà té partit de Champions.
Sí, davant el Sant Pol, tenen equip el que ja va golejar a casa, sovintegen molt ara la jornada, setmana sí, setmana també, de la Lliga de Campions femenina. Acabant de parlar els protagonistes, les protagonistes també, ho està seguint el Edu Badia. Edu, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda. Sí, un Barça que ja és a Viena, on demà disputarà la quarta jornada de la Champions contra el Sant Pol en el cuer del grup i que ve d'encaixar la setmana passada una golejada d'escàndol, un 7-0 al Johan. El tècnic blaugrana Pere Romeu acaba de parlar fa una hora aproximadament i espera un partit exigent contra el líder de la Lliga d'Àustria. També ho ha fet una de les cares noves d'aquesta temporada, Eva Pajor, que assegura que es veurà un bon partit demà. 20 jugadores han viatjat a Viena, és la mateixa llista que el dia del Clàssic, sense Rolfo, Martina i Salmà, que segueixen amb la seva recuperació.
Apuntat, és partit, gràcies, Edu, de la quarta jornada de la Lliga de Campions femenina.
I ja sabem, Albert, quan es jugarà la segona meitat del partit de l'Europa Sant Andreu?
Sí, suspès, perquè saps que va caure una de les grades, una de les valles d'un dels fons del Nou Sardenya. Es jugarà l'11 de desembre a partir de 8:45 del vespre, porta tancada.
I avui, què ha passat pels micròfons d'Esports COPE?
Joel Parra, jugador del Barça de bàsquet, ha fet un canvi evident, sobretot a la pista, però ell, escolteu bé, ens explica Esports COPE d'on ve aquest canvi.
Crec que al final ha sigut una mica més un tema físic, la veritat. L'any passat sí que és veritat que, doncs, que no estava en el pes ideal i doncs, hi havia moltes situacions que jo les veia, però ho vaig parlar a l'estiu, em vaig donar jo compte, ho vaig parlar amb la meva gent i era clar, si jo feia aquest canvi físic i donava un pas endavant, tenia molt a guanyar, no? Encara estic en